que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, ja ho sabeu. Benvinguts a tots. Parlem d'un tema que està de moda. Quan dic de moda, no ho dic positivament, més aviat tot el contrari. Malauradament està de moda des de fa uns anys. Parlo de la dificultat de l'accés a la vivenda, a l'habitatge, millor dit. Un problema, una problemàtica que és un problema nacional i és un problema realment seriós. És un problema que aquesta bola s'ha anat fent gran legislatura rere legislatura. I dic legislatura rere legislatura perquè és una qüestió d'administracions públiques que s'han de posar les piles per fer aquestes coses i ben fetes. Però ben fetes, quan parlem de fer les coses ben fetes, parlem de les coses des d'un punt de vista escoltant també a les immobiliàries i escoltant els propietaris i escoltant absolutament a tothom. Perquè a vegades, quan fem les coses, sobretot les administracions que fan les coses pel dret, no pensen en tothom. És un problema que tenim tan gran, tan enorme, i a més, si a això li afegim unes lleis que fan una manca d'inseguretat jurídica en qüestions de lloguer, doncs també la cosa empitjora de manera exponencial. Bé, on vull anar per amb això? Us donaré dades. Dades sobre ocupació. Ocupació. Dades de l'any passat, del 2024. Catalunya va registrar 7.009 casos d'ocupació il·legal de vivendes, i aquests 7.009 casos representa el 42,6% de tot Espanya. És a dir, pràcticament la meitat dels casos d'ocupació són o estan a Catalunya. Ja m'explicareu el perquè. De fet, en el seu moment ja vam parlar que el buenismo en aquest aspecte doncs ens ha fet una mala jugada. De fet, quan parlem d'una distribució dins de Catalunya, estem parlant de que Barcelona és la província més afectada amb 5.077 casos. És a dir, que dels 7.009 que hi ha a Catalunya, 5.077 són a Barcelona, i si això ho miren en percentatge del total d'Espanya, estem parlant de que el 31% dels casos d'ocupació són a Barcelona. Bé, és que estem parlant d'una bogeria. Què passa quan aquesta ocupació es fa a una persona que té una discapacitat del 78%? Imaginem un cas, no? Una persona que té un 78% de discapacitat i posa una vivenda que té en propietat, la posa en lloguer, doncs per trobar, per tenir ingressos pels seus tractaments, pels seus metges, per les seves atencions necessàries. Què passa amb això? I què passa quan li ocupen la vivenda? Estem davant d'una situació que podria ser difícil. Ho és, i és un cas que és real. Aquesta persona a la que faig referència es diu Fermín, és barcelonès, té una discapacitat del 78%, reconeguda, i des de fa 5 anys no rep ni un euro del lloguer del pis que té a Barcelona, al carrer València. Un pis que està ocupat il·legalment, seria una inquiocupació, en aquest cas, dins de les modalitats que hi ha d'ocupació, en aquest cas parlarien d'una inquiocupació, pels seus llogaters, que estan considerats vulnerables per tenir dos fills menors. Què passa amb tot això? Doncs que el tutor del Fermín, aquesta persona que té aquesta discapacitat, el seu tutor legal i cosí, es diu Alberto, doncs assumeix en solitari totes les despeses mèdiques, assistencials, doncs, que requereix doncs, el Fermín. Bé, bé, actualment es troba al centre ocupacional Juan de Austria en Madrid. La situació és difícil, és duríssima, i reflexa una manera de veure de les administracions que deixa a vegades que queden moltes coses i molta feina per fer i la sensació de que no saben clarament per on començar. I quan hem de tocar lleis, tampoc saben per on començar. En parlem amb el tutor legal del Fermín, amb l'Alberto, i el tenim al telèfon. Alberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. La situación es realmente difícil. Yo explicaba que se alquiló la casa de tu primo precisamente para costear sus gastos médicos, que eran los necesarios. Explícanos cuál es la situación ahora mismo, por favor, Alberto.
Pues la situación es, bueno, mi tío le dejó a mi primo en herencia el piso. Precisamente mi tío trabajó como un animal, ¿no? Pero es que echaba muchísimas horas. Mi tío era gestor, ¿vale?
Sí.
Y mi primo siempre ha tenido muchísimos gastos. Iba a un colegio especial cerca de Barcelona. Bueno, siempre ha sido todo muy costoso. Pero mi tío se esforzó muchísimo para dejarle el futuro resuelto a mi primo, ¿vale? Entonces, yo asumí la tutoría de mi primo porque cuando fallecieron mi tío y mi tía,
sí.
Pues mi madre, que es la madrina, bueno, de mi primo, porque mi primo solo nos tiene a mi madre, que está enferma, a mi hermano pequeño y a mí. Entonces, yo me hice tutor de mi primo y en el 2005, pues el piso de la calle Valencia decimos, oye, pues el piso estaba viejo, las cosas como están, lo arreglamos. Y lo dejamos pues muy apañado, ¿no? Con tres dormitorios, dos baños, no sé qué, lo dejamos.
Ajá.
O sea, muy, muy apañado. Y lo pusimos en alquiler. Y llegó el cubano, y yo, como no tengo ningún prejuicio, pues, oye, no sé, un señor normal, majo, no sé qué. Pues el alquiler. Y el primer año fue todo muy bien. Pero el segundo año llegó la pandemia.
Sí.
Yo les bajé el precio durante tres meses a la mitad. Porque, bueno, una época en la que decíamos, bueno, vamos a colaborar, vamos a ser todas mejores personas.
Sí.
Y pasados esos tres meses empezaron los problemas. Que no tengo dinero, que no puedo pagarlo, y ella me contaba que... Lo que pasa es que yo era muy pavo y me creía todas las mentiras. Y ella me decía, no, pues porque él se ha ido de casa, lo voy a echar del registro de, o sea, del empadronamiento para cobrar las ayudas de madre soltera y tal, ¿no?
Sí.
Y nada, y empezó todo a este mes no puedo, este mes te doy 600, este 750, hasta que ya directamente el año siguiente en el 21 ya me dijo ella que en verano no iba a poder pagar absolutamente nada, porque los niños no tenían cole y no tenía con quién dejar a los hijos y así. Y fuimos a juicio,
sí,
obvio, ¿no?
Sí.
Porque yo me pago la abogada y el procurador. A ellos se lo ponen gratis, ¿no? Fuimos a juicio. Como era un juicio por falta de pago, se canceló el contrato y perdieron el juicio, lógicamente. Y salió fecha de lanzamiento para el 31 de marzo del 22. Y el lanzamiento, una vez que ya estaba todo, lo paralizaron, lo recurrieron. Porque los consideran vulnerables.
Sí, pero tu primo también es vulnerable.
Obvio, mi primo, a ver, o sea, que yo digo que mi primo sí que es vulnerable, porque él tiene su discapacidad del 78%, mi primo va a peor, desgraciadamente va a peor, y estos, pues oye, ya son adolescentes, a ver, y lo que yo digo, o sea, a ver, esta señora, oye, es joven todavía, ¿no? Tiene manos para trabajar y cabeza para pensar. Pues que piense qué va a hacer con la vida y con la vida de sus hijos. Pero lo que no puedes pretender es quedarte en una casa sin pagar. Y ahora me voy con el Estado y con las instituciones. O sea, el Real Decreto este que sacó el gobierno en el 2020 del tema de la pandemia, del COVID y tal, que dice que no se puede sancionar a las personas. A ver, Yo no quiero que esta gente se vaya para, en vez de pedir 900, pedir 1.500. Yo lo que quiero es que me paguen,
Entiendo.
Que alguien me pague. Y si el gobierno decide que no se les puede echar, pues que el gobierno pague. Si la Generalitat decide que no se les puede echar, que sea la que pague. Y si es el ayuntamiento, que sea el ayuntamiento. Esta señora, y estoy seguro, no lo sé al 100%, porque estas cosas me imagino que no se pueden saber, estará cobrando las ayudas por familia monoparental, ¿no?
Sí.
Y yo digo, mi primo y yo no somos una familia monoparental.
Claro.
No, o sea, pero yo, o sea, yo no le pido ayuda, evidentemente, a Barcelona, obvio, ¿no? Pero quiero decir...
Claro, ver, y la, las instituciones, ¿qué solución? Bueno, o sea, claro, tu primo tiene un 78% de discapacidad reconocida. ¿Las instituciones nos dan una salida, una ayuda, una solución a todo esto?
Pues yo no la conozco. Desde luego, si las hay, yo no lo conozco. Y entonces la historia es, vamos a ver, ¿cómo es posible que, o sea, que un gobierno te diga, no pagues tú tus impuestos? O sea, no pagues el alquiler. O sea, tú dile al Ayuntamiento de Barcelona que no le pagas el IBI. Enseguida te persigue y te busca las cuentas.
Claro, mientras tanto tú vas pagando todos los gastos de la casa, ¿no?
Es que, obvio, o sea, obvio tienes que pagar la comunidad de propietarios, las derramas extraordinarias que las hay. Eso es obvio, eso no, pero estoy pagando IBI. Hola, el Ayuntamiento de Barcelona, a esta señora yo no sé qué ayudas le da. Y eso no lo sé, y por eso también pregunto, que a lo mejor vosotros si lo sabéis, si está cobrando ayudas para el alquiler, porque otros ayuntamientos sí lo hacen, por ejemplo el de Bilbao. Entonces, ya sería el colmo que estuviese cobrando ayudas para el alquiler y no nos lo diese, o que estuviese entregando facturas falsas, porque yo ya, es que ya cualquier cosa, ¿sabes? Ya me espero cualquier cosa. La han entrevistado, la han intentado entrevistar, sí. desde televisión y tal, y la tía se escaquea. Es que es increíble. Y el padre de los niños, que va por la vida de coach, consigue tus objetivos y esas cosas, ¿no?
Sí.
El padre de los niños publica sus vídeos en Facebook, en París, en Andorra, en la nieve, en la playa, en... Dices, hola, o sea, no sé, es que estoy como muy, muy, muy quemado.
Supongo que Alberto, claro, es tontería decirte esto, pero consideras que estás siendo una víctima de un sistema injusto en este caso, ¿no?
O sea, claro, pero, y lo que más rabia me da es que ellos van de víctimas, cuando yo tengo clarísimo quién es la víctima. O sea, pero además es que, aunque mi primo no fuese un discapacitado, tú tienes un contrato, tú lo pagas, tú no lo puedes pagar, tú te vas. O sea, ¿por qué me tiene que decir a mí el Estado o quien sea esta gente que no paga se puede quedar en tu casa?
Entiendo. Es que la situación
es... ¿Sabes qué pasa? Que son 900 euros todos los meses que se dejan de percibir.
Sí, sí.
O sea, esto es una barbaridad. Es que vamos ya por 50.000 pavos. Es que se dice pronto. Es que son 50.000 euros.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea...
¿Qué gastos
y el problema es que yo no le veo a esto, no le veo salida. Porque si llega el 2000, el año que viene, en enero, y estos de Junts vuelven a, como hicieron el año pasado, que primero dijeron que no y luego que sí, si vuelven a decir que sí, a esta gente no se lo puede echar. Y luego el Ayuntamiento de Barcelona será muy generoso, pero a mí me cobras el IBI y a esta gente le estás dando de todo.
Vale. Pues Alberto, oye, gracias. Muchas gracias por explicarnos la historia y espero que se solucione lo antes posible. Que
muy bien,
no puedo, otra cosa no puedo decir. Un abrazo muy grande, Alberto, muchas gracias.
Buenos días.
Buen día, gracias por atendernos. I a partir d'aquí es pot fer una reflexió de moltes coses, una reflexió que no fem per primer cop, i és si cal donar un gir a lleis i sobretot quan parlem del mercat de lloguer i de posar més habitatges en lloguer. Possiblement cal una seguretat jurídica, que és el que sempre han demanat els propietaris i les diferents organitzacions. Seguretat jurídica. Segurament això faria que molts més habitatges entressin dins del mercat de lloguer i segurament podria baixar el preu. Segurament en zones tensionades. A part d'altres polítiques, evidentment, que s'han d'aplicar. Bé, que de seguida parlarem d'una situació amb un enfoc molt més positiu, en aquest cas, i és un parlo de la crisi que hem estat patint amb la dermatosi nodular als ramats catalans. Ja fa dies que no es detecta cap cas nou i sembla que la campanya de vacunació funciona. De seguida en parlem de tot això, aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, avui també parlarem amb Inscor. Inscor, ja sabeu que és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, la referència a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, oferint aquesta atenció ràpida, programant la teva visita per quan ho necessitis. Ja saps que tota la informació la trobaràs a inscorbcn.com, a la seva web. No cal esperar a tenir un problema al cor per fer-te un chequeig o mirar-te les proves. Sempre va bé fer un test de com tens el motor de la teva sang, el cor, a inscorbcn.com. Avui parlarem amb ells després a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra. Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Demà, a migdia, Cope Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de Cope Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Jorge Bustos te da, en Herrera en Cope, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què diu la lletra d'aquesta cançó? He vist molts trens a les xarxes socials fent aquest ballet que fan els joves ara, però em costa l'apatxe apatxe aquest, que és una... No ho vull destreure del cas, perquè parlem de la dermatosi nodular i això és bastant més seriós que el que vol dir aquesta cançó o no. I m'ho prenc així amb humor perquè sembla que la qüestió dins de la mala estona i de les conseqüències psicològiques que està deixant i econòmiques, sembla que hi ha un cert control. Sembla que la campanya de vacunació està funcionant i això s'afegeix que arriba la tardor i l'hivern, baixa les temperatures, i això significa que hi hauran menys mosques i menys mosquits, que són els animalons, els insectes, que traslladen aquesta dermatosi nodular. És a dir, que pot sortir per qualsevol racó. Ara veurem que passarà cap a la primavera o cap a l'estiu. Amb l'hivern això pot estar més controlat. I és una bona època per aprofitar per acabar una bona campanya de vacunació. Però quina és la situació actual? En parlem amb la senyora Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Raquel, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Podem parlar de... Hi ha un cert control de la dermatosi nodular?
Portem molts dies que no es confirma cap cas positiu. La vacunació va avançant, per tant, sí que sembla doncs, que la situació es va controlant. Evidentment, el risc zero no hi és, no com molt bé explicaves tu, doncs és un virus viu i que pot sortir en qualsevol moment, però sí que la major prevenció que tenim és la vacunació i s'està avançant i pot crear aquest cinturó de seguretat important per protegir també altres comunitats autònomes.
Clar. Raquel, i a partir d'aquí, si podem fer una valoració dels danys que ha fet aquest virus als pagesos, què podem parlar?
Evidentment, els principals danys són els pagesos afectats directament pels buidats sanitaris que s'han vist sotmesos. Hi ha 18 casos focus confirmats, per tant, són 18 explotacions doncs, que han quedat sense animals. S'haurà de veure en un termini llarg doncs, quines conseqüències vol dir això, no? Si la gent té capacitat per tornar a començar o no, o fa una reorientació de la seva ramaderia. Però el que no es pot obviar també és l'impacte emocional i psicològic que això suposa, no? El municipi de Castelló d'Empúries doncs, és fortament castigat, per desgràcia, amb aquesta malaltia i segurament hi haurà un abans i un després, no? Deia, és allò que la generació següent encara es recordarà del que va passar ara. I, per tant, bueno, això també s'ha de tenir en compte perquè bueno, és un impacte i...
Ja.
I afecta molt. No?
Quines ajudes es poden rebre quan passen aquestes coses? Quines ajudes estan previstes, si és que hi ha algunes ajudes previstes?
Sí, ahir vam celebrar taula agrària amb el departament i traurà un ordre d'indemnitzacions que indemnitzarà els animals sacrificats en si i també més tard llavors traurà una nova ordre que el que farà és compensar el període no productiu, diguéssim, tot el temps que l'explotació no pot treballar, no, doncs les pèrdues que li suposa. El primer ordre que indemnitza els animals sacrificats que vam veure ahir el valorem positivament perquè creiem que parlen d'uns valors justos i que no sempre passa quan es tracta d'indemnitzacions i, per tant, doncs, bueno, és un aire fresc, no? Diguéssim, pels ramaders són afectats que es poden plantejar poder continuar.
I a partir d'aquí, conforme a futur, hi ha algun tipus de... igual és massa aviat per parlar d'això, de pla de contenció en cas perquè no torni a passar o tenir una detecció ràpida, que de fet la detecció s'ha fet prou ràpida.
La veritat és que en un futur no ens han parlat de què passarà l'any que ve o som conscients que l'hivern potser el disminuir doncs, vectors com mosques i mosquits també és ralentitzar la transmissió de la malaltia, però bé, aquest virus hi és, no?
Clar.
Els animals estan vacunats, suposo que haurem de continuar doncs, un pla de revacunació, no sé si un cop l'any o un cop quan determinin els experts.
Conforme a la dermatosi, fa dies que no es detecta cap cas. Com bé dius, ara que arriba l'hivern tot això redueix. Però, com tu deies, i precisament, suposo que, i ho explicaves molt bé, que l'impacte emocional també continua, no? No sé si utilitzar la paraula, però seria una mena de paranoia d'estar pendent de què està passant.
Sí, entre el sector en general... Hi ha com molta angoixa, molta com, impotència, no? Perquè estàs exposat i el risc zero no hi és. El fet de vacunar sí que dona certa tranquil·litat, però bé, també un cop has posat la vacuna, perquè l'animal queda immune totalment, han de passar 21 dies, vull dir que també són setmanes que, bueno, d'incertesa, no? I que crea, doncs... aquest estat de por i de, bueno, d'incertesa, bàsicament. Sí.
Es defensa prou el sector ramader a Catalunya?
El sector primari en general mai es defensa prou, no? Nosaltres estem convençuts que la pagesia hauríem de ser doncs, una qüestió de país. No és una qüestió del Departament d'Agricultura, hauria de ser una qüestió de país i s'hauria de tenir un model clar de ramaderia que es vol defensar. Des d'Unió de Pagesos sempre hem defensat la petita i mitjana ramaderia, no?, familiar arrelada al territori. Moltes vegades les normatives doncs, afavoreixen o s'apliquen més amb explotacions més grans i acaben perjudicant a les més petites. I no podem obviar que la majoria d'explotacions, encara que no ens ho sembli, que aquí a Catalunya, tant agràries com ramaderes, són aquestes familiars. I són realment les que donem... doncs, un teixit vertebrador al territori, perquè som també la gent que vivim als pobles i cuidem el paisatge, no? I, i gestionem doncs, tot el territori, i només es recorden nosaltres a vegades doncs, quan hi ha incendis o quan hi ha inundacions o quan passa alguna cosa. No? Quan per la pandèmia també semblava que, ostres, pagesos, perquè tenim molts aliments aquí a tocar, però va passar la pandèmia i mai més ningú se m'ha recordat, no? Per tant, ens hauríem de fer un replantejament com a societat, sí.
Doncs, senyora Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer aquestes valoracions aquí al programa. Molt, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs bé, és una qüestió que sembla ara mateix controlada, però insisteixo, tal i com parlàvem amb la Raquel, és una qüestió també de pensar que tenim sobre ja les baixes temperatures, la tardor, l'hivern, i amb això mosquits i mosques desapareixen, i baixa el risc de contagi. Ara, què passarà? Funcionaran aquestes vacunes? Hi haurà una mutació d'aquest virus? Això és el que haurem de mirar, perquè les conseqüències poden ser greus o molt greus, no només a Catalunya, sinó a tot arreu. Recordeu que aquestes qüestions no cal, no és una qüestió de tancar perímetres o de més, sinó que aquestes qüestions s'han d'abordar, i això és una gran lliçó que vam aprendre durant la pandèmia d'una forma conjunta. Allò de tancar aeroports, recordeu? Això no va servir absolutament de res. Absolutament de res. Va, que de seguida parlarem de més coses. Parlarem de l'actualitat policial amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapfepol, que hi ha unes quantes notícies per xerrar amb ella. Però abans, mira, hi ve a col·lació del que explicava precisament la Raquel, conforme a les conseqüències psicològiques de tot això. Ja sabeu que moltes vegades quan necessites teràpia o necessites ajuda psicològica, poden ser des de molts punts de vista. Ha de ser molt multidisciplinar, perquè has de trobar el professional adequat perquè et tracti. Per això està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. Perquè si necessites teràpia, allà estan ells. Ofereixen aquest coneixement de bons professionals, amb qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable, i t'ajudaran a aconseguir doncs, aquest benestar emocional que tant necessites. És el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. On està? El passatge Bocabella, clar, passatge Bocabella número 7 de Barcelona, al costat de la plaça Tetuan. I el telèfon al 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas para mí. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Se puso en pausa el mundo. De repente
El dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Ja sabeu, al migdia COPE, el dilluns vinent, el doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que més puguin preocupar en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. Podeu trucar directament a l'Institut Oftalmològic Vivar Badia al 93 301 3003, 93 301 3003, o també podeu enviar els dubtes per WhatsApp al 680 28 61 42. En parlem de seguretat. Mira, abans de tot us recordo un què. Any 2019, una mossa d'esquadra denuncia que el doctor del Departament d'Interior l'havia abusat, havia practicat abusos sexuals contra elles en aquest cas. L'11 de juny del 2024, el jutjat penal número 29 de Barcelona el va condemnar com a autor responsable d'un delicte d'abusos sexuals, el doctor Jorge Planas. I ara, doncs, després d'un recórrer, l'audiència ha ratificat aquesta segona sentència per abusos sexuals contra el doctor Planas. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Tal és així, no?
Així és, i a més encara queda un altre procediment penal que s'ha de resoldre amb tres víctimes més, una d'elles per agressió sexual. I tot això esdevé després de que nosaltres vam acompanyar, doncs, a aquestes mosses a que fessin públicament, no?, que denunciessin públicament aquests abusos sexuals, i que d'alguna manera també el Departament d'Interior, que havia en aquell moment, doncs, va deixar d'alguna manera abandonades i completament soles, no?, perquè allà va fallar tot.
Sí, sí.
Va fallar tot. Aquest professional va continuar, bueno, professional, si em permets l'expressió, però
sí,
va continuar exercint, tot i que el departament, doncs, sabia que ja aquesta persona estava imputada, i va continuar treballant. Per tant, en aquest sentit, el departament va fallar perquè les va deixar soles, va fallar, doncs, perquè es va...
Però en aquell moment, Imma, ja hi havia protocols, no?, d'actuació, sí, davant d'una sospita o un protocols preventius davant d'això. Ja, sí, hi havia, sí, el 2019.
Sí, sí, teníem un protocol d'assetjament sexual, doncs, que, evidentment, va quedar demostrat que havia fallat, no? Per tant, això també ho vam criticar en el seu moment. No sé si ho recordaràs, que vaig estar precisament en aquest programa, doncs, sí, denunciant tots aquests fets.
Sí, sí.
Mira el temps que ha passat, i, evidentment, el temps ens ha donat la raó, no? Sortosament, el dany que s'ha fet a aquestes companyes no es pot reparar, evidentment, però sí que ens satisfà, no?, saber que com a mínim, aquesta persona, doncs, ha estat condemnada i, a més, ratificada la sentència, i que, com dèiem, encara queda un altre procediment, no? En aquell moment les coses van fer malament, i així ho vam denunciar, i bueno, com a mínim, doncs, haver après alguna cosa, no?, en aquest sentit, per part del departament, i esperem que aquests fets no es tornin a repetir, perquè pensa que aquest metge, que estava adscrit a la Unitat Bàsica de Salut de la Generalitat, aquesta persona, el que feia, entre d'altres coses, era signar uns informes que les víctimes necessitaven per poder treballar a llocs determinats, necessitaven, doncs, adaptacions per la seva condició de física, no?
Sí.
Necessitaven, doncs, que aquesta persona signés uns informes, i, per tant, eren especialment vulnerables per la seva situació, i, evidentment, tot això encara fa que els fets fossin més greus, no?
Clar.
La situació d'aquest metge, que estava per sobre d'elles en aquest sentit, no?, i que necessitaven, no?, dels seus informes, i, evidentment, d'això se'n va aprofitar, i així ha quedat acreditat.
Quantes dones han denunciat? Quantes mosses? Tres?
Cinc.
D'aquest cas s'han après, és a dir, s'han reforçat o s'han revisat els protocols d'actuació preventiva davant de qüestions com aquesta? Imma, ho sap.
Doncs sí, el que passa és que en aquell moment, el que més hem criticat, no?, que en aquell moment semblava que el departament, doncs, havia volgut deixar sota de la catifa, no?, tot el que havia passat,
ja,
no?, amagar a sota de la catifa uns fets tan greus, no?, i, evidentment, Això, evidentment, esperem que no tornarà a passar, no? Jo crec que el nou departament ha pres nota d'això, i així ho esperem. I, evidentment, nosaltres estarem a sobre sempre que una companya hagi de denunciar uns fets com aquests, que esperem que no es tornin a repetir mai més.
Bé, si em permets, canviem de tema i anem a parlar de tecnologia de denúncies, en aquest cas, no? De recollir denúncies i de fer denúncies. Fins ara, quan tu volies fer una denúncia davant de la policia, davant dels Mossos, havies d'anar a comissaria. O fer-les per la web també es podia fer alguna denúncia, tinc entès, no? Però ara hi hauran, o s'està assajant més aviat, la recollida de denúncies in situ, en el mateix lloc, amb patrulles que estan equipades tecnològicament per fer-ho. Imma.
Sí, bueno, t'he de matisar que en la web no es poden...
Ah, no? No, matisa el que vulguis, no, perquè he parlat una mica des de la ignorància.
No. O sigui, les denúncies s'han de posar a comissaria. El que sí que es pot és... amb cita prèvia, no? Doncs sí que reservar per poder adreçar-te a una comissaria, o sigui, explicar uns fets, però al final han de ser ratificats a una comissaria, no? I en aquest cas, doncs, s'està posant en pràctica a diversos punts del territori aquesta prova pilot, que ja fa uns mesos que s'està desenvolupant, no? Amb la finalitat de poder, doncs, alleugerir aquest tipus de denúncies. Veurem com es desenvolupa, perquè això sí que haurem d'estar molt a sobre nosaltres com a sindicat, perquè evidentment això pot generar alguns problemes, no? Sobretot pels companys que ja tenen una càrrega de treball molt elevada al carrer, doncs haurem de veure de quina manera es pot compatibilitzar, no? I compaginar de manera que no quedi afectat ni el servei, ni sobretot provoqui, doncs, una càrrega amb els companys. Per tant, haurem d'estar pendents.
Això per què es fa? Per què s'aplica d'aquesta manera? És una qüestió, entenc que pot ser molt més còmoda per la ciutadania i per fer una denúncia directament, no? Això possiblement lliurarà de feina també directament a les comissaries, però el que tu dius, els que estiguin al carrer tindran més feina en aquest cas. I també possiblement en calent... No sé, per què es fa això?
Al final es tracta de posar mitjans, no és com tot. O sigui, si hi ha més càrrega de feina, doncs han de posar més mitjans i fer que les coses, doncs, es desenvolupin correctament, no? En aquest cas, doncs, per exemple, doncs, ja per segons quina mena de denúncies, no? Quan hi ha robatori amb força, per exemple, que s'han de comprovar els danys a un domicili o els danys a un bar, doncs, evidentment, si ja els companys o companyes han hagut d'anar, doncs, en aquest bar, en aquest domicili, a comprovar els danys provocats per haver forçat la persiana, per exemple, doncs ja en aquest moment, si tu agafes la denúncia, ja estalvies aquesta persona que hagi de perdre una tarda, doncs, en una comissaria, i sobretot, no?, especialment persones que estan, per exemple, treballant en aquell bar, en aquell restaurant, doncs, evidentment, els hi facilites molt la feina, no? Per tant, bueno, s'ha de veure com es desenvolupa, de moment prudència, i segurament podrem fer una valoració més endavant de com s'està desenvolupant.
I després vull acabar parlant d'una notícia que m'ha cridat l'atenció, i és que el cos de Mossos d'Esquadra va detenir el passat 30 d'octubre, a un home acusat de robar descalç, i aquest és el punt, robar descalç en cases de Barcelona, amb gent dins.
Sí.
Però descalç?
Suposo que per no fer gaire soroll, però bueno, aquesta persona, doncs, es colava per llocs molt inversemblants, no?, que sembla que seria impossible per una persona normal accedir-hi, molt de compte, no?, quan pensem que per aquella finestra no entrarà ningú, hi ha persones que entren. Per tant, això ja ho dic com a punt, no? Anem amb molt de compte. I en aquest cas, doncs, aquesta persona entrava sense cap mena de problema de trobar-se persones a dins, anava amb una llanterna i sempre anava, doncs, fins a... Bueno, no ho he dit, però fins a 17 robatoris de moment se li han atribuït a aquesta persona. No, un poc més d'un mes, vull dir que tenia una activitat bastant elevada, no?
Bastant actiu.
I res, el que feia, doncs, a part de canviar-se constantment d'aparença, no? Anava amb els cabells rapats, amb els cabells llargs, tenyits, per despistar, suposadament, no? Però és això, no? Que curiosament aquesta persona sempre actuava, doncs, descalça. Res, com a modo anecdòtico, no?, de la notícia.
No, és que l'anecdòtic és que estigui descalç. Bé, Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Gràcies a tu.
Cuida't, Imma. Doncs bé, actuava bàsicament a Horta Guinardó. És curiós això, eh? Descalç, sigilosament, sense sabates. Trepitjava descalç al terra i anava fent tot sigilosament. És curiós això, crida força l'atenció. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar d'una
bona notícia. Una teràpia gènica que s'ha aplicat per primera vegada a Espanya a un nen de menys de 3 anys per intentar controlar-li una malaltia ultra rara. Va, que de seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía, COPE, amb Pilar García de la Granja, i després tornem per xerrar d'aquest tema. Fins ara.